Bon dia, benvinguts al Temps Salut. Avui parlarem amb la Maria Torres. Ella és metgessa de família i parlarem de les malalties de transmissió sexual.
Bé, bon dia, com us ha informat la Clàudia. Encetem una vegada més un nou programa del Fem Salut. En aquest cas tenim una metgessa que està al nostre cap, com no pot ser d'altra manera. Ella és una falsetana, la Maria Torres, i amb ella volem parlar d'una temàtica que potser no es toca massa de forma massa habitual, però creiem que té molt interès i que segurament és important parlar-ne perquè la gent sigui conscient de la problemàtica. Ens referim, doncs, a les malalties de transmissió sexual. Bon dia, Maria.
Bon dia, Armand.
Ella és la referent d'aquest tema en el nostre equip d'atenció primària i amb ella volem, en primer lloc, que ens defineixi una mica a què ens referim quan parlem de malalties de transmissió sexual.
Molt bé, doncs són aquelles malalties que es transmeten per contacte íntim durant les relacions sexuals. Hi ha altres malalties que tenen aquesta via també de transmissió, com pot ser l'VIH o el virus d'hepatitis, però les que nosaltres parlarem avui són aquelles que únicament se transmeteixen o principalment per les relacions sexuals. D'acord? Vull fer un incís, que penso que és una... són unes paraules que penso que han de encapçalar i han de tancar aquesta xerradeta que tindrem avui, Armand, que és la prevenció, sobretot, prevenció, vale? La informació, perquè amb tot això podem aconseguir frenar aquestes malalties. I com ja anirem desenvolupant amb aquesta xerrada, se tracta d'evitar complicacions, no? I danys majors, que això és com una cadena de muntatge, no? Si tu la cadena de muntatge la pares al principi, pues la cosa estarà en un estadi molt inicial, però quan tu ja te'n vas al final de la cadena, pues tot el que pot haver sortit d'allí, no? I com es pot haver escampat, doncs penso que actuant de manera precoç, no? I sent conscient del que és, pues podem modificar molt les coses.
Si et sembla, per començar una mica a introduir el tema, podríem ficar una mica de números, una mica al...
Sí.
A quanta gent afecta i si podem saber una mica la tipologia de gent a la que afecta aquest tipus de malaltia, que segurament tots ho tenim una mica al cap, i segurament parlem de números i potser fins i tot no són els números exactes perquè de vegades hi ha una mica d'infradiagnòstic i més en aquest cas.
Clar, és aquest el problema, no? El que dèiem, la manca d'anar als serveis sanitaris, la manca de control d'aquestes malalties pel tabú que poden comportar o perquè, pues, si realment molta gent es reté, s'inhibeix, no? Pues pel que comporta, però jo he consultat el Servei de Vigilància Epidemiològica de les Malalties de Transmissió Sexual de Catalunya. En concret, és el Centre d'Estudis Epidemiològics sobre Infeccions de Transmissió Sexual de Catalunya, que el 2021 va publicar les últimes dades que teníem. Vale? Les malalties que ara estan amb més augment, no? I que potser més ens sonen a tots, són la clamídia, el gonococ i la sífilis. Jo d'aquestes tres són de les que penso que és més important tenir-les en compte i les que en els últims anys han tingut més augment. Per exemple, la clamídia, que després ja explicarem una miqueta què és tot això, vale? Respecte al 2020, o sigui, el 2021 va haver un augment del 40%. D'afectats. I això vol dir que són 140,2 casos per cada 100.000 habitants, o el que podrien haver rebut amb aquest centre de... perquè totes aquestes malalties són de declaració obligatòria. Pues una incidència, és a dir, 10.851 nou casos al 2021. Vale? És una malaltia que afecta més a dones que a homes, a una raó de 0,9, tampoc és tanta la diferència, i l'edat mitjana d'afectació és als 28 anys. El gonococ, per exemple, que és un altre tipus de bacteri que es transmet de via sexual, doncs l'increment ha estat d'un 44%, vale? Afectant a 6.674 persones de nou al 2021. I aquesta sí que afecta molt més a les dones que als homes, a raó de 5 vegades no, perdó, els homes, 5 vegades més als homes que a les dones, amb una mitjana d'edat de 33 anys. I una cosa que és molt important és tenir en compte que totes aquestes malalties de transmissió sexual poden coexistir amb altres malalties, és a dir, no només tens clamídia, o tens gonococ, o tens sífilis, sinó que pot haver un VIH també per aquí al mig, saps? Uh-huh. Per tant, sempre que hi ha un diagnòstic o una sospita d'infecció d'una d'elles, sempre s'han de cribar les altres, hem de buscar que no hi hagi les altres pel mig perquè solen coexistir, vale? Uh-huh. I això és el que encara les fa més farragoses, no? I més complicades, i encara acaben sent pues, un problema de magnitud important a nivell de salut i a nivell de despesa, no? Per tot el que comporta tractar totes aquestes malalties.
Mm-hmm. Has comentat també la sífilis?
Sí,
tens alguna dada?
Sí, la sífilis, per exemple, hi ha hagut 1.986 casos nous al 2021, i aquesta sí que afecta més a homes que a dones, i amb aquestes dues, tant el gonococ com a la sífilis, també hi ha una predominància dins del que són homes que tenen sexe amb homes, ¿vale? Bueno, també hi ha altres malalties com el linfogranuloma veneri, l'herpes, les tricomones, el virus del papiloma que produeix els condilomes o les berrugues genitals, però jo he volgut destacar aquests tres perquè han tingut un augment bastant considerable i són els que més veiem al nostre dia a dia.
Com tu has dit, en aquest cas sí que estem parlant d'una malaltia que afecta particularment a persones joves sexualment actives, no? I per tant té molta rellevància, sobretot doncs, pel que has dit una mica abans, que és el risc de que això es vagi escampant com a taca d'oli, no? Uh-huh. Una mica és aquesta, i és intentar doncs, tallar de manera inicial doncs, perquè sigui, afecti a les menors persones possibles de forma posterior, no?
Sí, més que res, perquè si hi ha una malaltia d'aquestes i tu segueixes tenint relacions sexuals sense haver-te tractat, l'estaràs escampant. I també saber que aquestes malalties, n'hi ha algunes que tenen uns períodes d'incubació amb el que tu ets transmissor, no? I tu no ho pots saber i has tingut relacions i has estat escampant aquesta malaltia. Per això el més important és la prevenció, vale? I ara parlarem també dels sistemes de prevenció que tenim, no? I la informació, no? La sensibilitat que les persones poden tenir per a detectar-les i per a acudir als centres que els hi poden donar ajuda i suport.
Mm-hmm. Doncs si et sembla, parlem justament d'aquestes eines que tenim a l'abast, tothom, pues, per intentar que sobretot en la fase aquesta en què se suposa que quan hi ha parelles més estables en principi hi ha menys risc, que no vol dir risc zero perquè el risc zero no existeix, però evidentment se tenen tot un seguit d'eines que podem anar desgranant que són les que poden ajudar a que no que aquest risc de malaltia de transmissió sexual pues, que no hi sigui, no?
Frenar la cadena, frenar la cadena. Bàsicament.
I per començar, si sembla, parlem una mica de les vacunes, que aquest any hi ha hagut petits canvis en la vacuna del papiloma humà. Aquest any s'ha començat a vacunar també els nois en edat de 6è de primària, a banda de les noies que ja es vacunaven fa ja una colla d'anys que es van vacunant, se fiquen dos dosis, una a l'inici del curs i una altra al voltant dels 6 mesos del curs, i aquest any s'ha començat a vacunar també els nois.
I és important que diguem per què es vacuna en aquesta edat, no? Mm-hmm. Perquè la gent es vacuna en aquesta edat perquè això s'ha de vacunar abans de que s'iniciïn les pràctiques sexuals. Clar, també si vacunem molt més precoçment, la immunitat no arriba, o sigui, el moment precís, no? És aquest, és als 12 anys. Llavors, sí, per exemple, la vacuna és un mètode, però el mètode més important de tots és el mètode barrera. Mm-hmm. És allò que no deixa passar, vale?
I tenim els preservatius, no?
Exacte, és el mètode estrella, perquè és que l'embaràs realment és el de menys. El que més importa és evitar, bueno, també és una cosa important, no?, tenir en compte, però aquestes malalties és l'únic mecanisme que les frena, perquè no deixa que hi hagi el contacte. Aquestes malalties necessiten contacte, pell amb pell, mucosa amb mucosa. Si tu tens un sistema que evita aquest contacte, doncs preveus la infecció. Uh-huh. Per exemple, hi ha els diafragmes per les dones, hi ha un seguit també de membranes que pel sexe oral, també hi ha inclús com una espècie de preservatius de dit. D'acord? Hi ha molts sistemes que es poden utilitzar, i el més important és que han de cobrir la zona, perquè si la zona no està coberta, doncs la zona es pot ser infectada en el cas de que hi hagi contacte amb un amb una persona que sigui portadora o que estigui infectada. També te volia comentar aquí que en els últims anys hi ha hagut una proliferació molt gran de molts tipus de pràctiques sexuals, vale? I que aquestes condicions que es donen amb aquestes pràctiques sexuals diferents són les que poden propiciar pues, aquest...
afavorir que hi hagi més casos, no?
Exacte. Per exemple, hi ha pràctiques sexuals on es consumeixen drogues i llavors, clar, la desinhibició és més gran, el contacte és més gran, llavors no controles realment el que pot haver, no? O les grans orgies, on molta gent té sexe amb molta altra gent sense saber exactament la condició d'aquest, no? O el que aquesta persona pot portar. Parlem de també l'éder, no? Que és un tipus de cultura sexual basada en la dominació i la submissió, on aquesta més agressivitat pot comportar més lesió de les mucoses i més contagibilitat. Això també és important que ho sapiguem i que la gent sàpigui pues, que tot això comporta
un major pues, risc.
Un major risc, vale?
Com tu has dit, també no només hem de pensar en el sexe de contacte dels aparells sexuals, sinó que també el sexe oral també
exacte.
Pot ser un mecanisme de transmissió.
Sí.
I a banda d'aquestes prevencions també hi ha alguns mecanismes una mica com de cribatge, no? Que poden ajudar als professionals a detectar pues, que hi hagi algun indici, no? De,
sí, suposo que et deus referir
al Papa Nicolau,
a la citologia que es fa amb dones amb salut, amb vida sexual activa, que es fa cada 3 anys. Això és una citologia, doncs per què? Doncs perquè el virus del papiloma és un virus que pot produir una alteració a nivell del coll de l'úter i pot acabar esdevenint una lesió tumoral, una lesió cancerígena. Llavors el que es fa és aquest cribatge cada 3 anys per... clar, això no és preventiu, o sigui, és preventiu de la lesió maligna, però no de que et contagis. Tornem-hi al mateix, eh? Sí. T'evites que et contagis amb mètodes barrera. Això és un sistema que t'ajuda a detectar de manera precoç una complicació major que pot tenir la infecció pel virus.
I que, per tant, se pugui actuar...
pues, de manera precoç, abans de que això pues, acabi sent...
Però l'ideal és que no s'arribi aquí.
Exacte.
No? Aquest ha de ser la... l'objectiu, no? L'objectiu principal.
Clar, i que també és l'objectiu de les vacunes, no? Buscar aquesta immunitat de grup per evitar pues, que sigui aquesta malaltia tingui la magnitud que ara mateix té, no? Que realment pues, és elevada.
Si et sembla, ja abans ja has apuntat una mica les malalties que tenen més rellevància a nivell de malalties de transmissió sexual. Podríem fer una mica de 5 cèntims així a grans trets, tampoc
sí.
No cal entrar en detall,
sí.
Però una mica dels tipus de tractament que es duen a terme quan es detecta no? Que la persona pateix aquesta malaltia i quines coses s'han de tenir en compte.
Mireu, us expliquem també una mica què és el que fem nosaltres, no? Quan els professionals de la salut, quan veu una persona amb un síndrome suggestiu de ser una malaltia de transmissió sexual. Doncs en aquell moment nosaltres el que fem és recollir una mostra, vale, del que sospitem que pot tenir, enviar-la al laboratori i donar un tractament d'ampli espectre. Què vol dir? Pues cobrint les entitats que més habitualment produeixen aquell tipus de símptomes, aquell tipus de malaltia. Llavors, al cap d'uns dies citem el pacient i li administrem el tractament, no? El tractament aquest que hem dit, pues que pues en funció de si sospitem si és una bactèria o és un virus, pues serà un o era altre, o serà oral, o serà intramuscular, o serà tòpic, vale, el tractament.
Els virus, evidentment, no es tracten amb antibiòtics i les bactèries, com sempre diem,
sí,
se tractaran
sí que
amb antibiòtics. No?
Clar, pensem que les entitats més importants de malalties de transmissió sexual, que serien el gonococ, la clamídia i la sífilis, són bactèries, per tant, les tractaríem amb antibiòtic. Vale? Llavors, el que fem nosaltres, al cap d'uns dies, pues, tornem a veure el pacient, veiem com ha sortit el resultat d'aquesta prova, si aquesta prova és positiva i el pacient no té símptomes, doncs veiem que s'ha curat. Si encara continua amb símptomes, hem de seguir buscant. I una de les coses que fem també d'entrada és, a part de buscar la mostra de la malaltia que nosaltres sospitem, és fer serologies buscant altres malalties, perquè com he dit al principi, conviuen amb altres tipus de malalties de transmissió sexual. Llavors hem d'intentar descobrir el màxim de coses possibles per intentar frenar la cadena. Vale?
Los tractaments
sí.
Són molt llargs, no són molt llargs?
Mira, per exemple, són molt curts realment, és que aquest és l'avantatge que tenen, perquè Sí. Perquè, per exemple, en el cas de la sífilis, el tractament és una dosi que es repeteix, és una dosi de ceftriaxona, que és un antibiòtic intramuscular, que es repeteix al cap d'unes setmanes, ¿vale? En funció de la fase de la sífilis que sigui, perquè és una malaltia que té diferents fases. Clar, m'agradaria parlar específicament d'aquesta, un moment.
Sí.
Perquè és una malaltia que s'inicia amb una llaga a nivell genital, a nivell on ha sigut la inoculació, on ha sigut el contacte, que és una llaga que sol durar 3 o 4 setmanes, 4 o 6 setmanes com a molt, i que no és dolorosa, produeix un gangli, un bulto, una adenopatia, o sigui, molt a prop d'ella, que tampoc és dolorós. Llavors aquesta lesió desapareix a les 4 o 6 setmanes. Si en aquell moment no s'ha anat al metge, aquesta malaltia passa en un estat més latent i aquesta persona està infectant i no ho sap i segueix, vale, la cadena. Per això és molt important, quan hi hagi sospita d'aquesta, acudir i tractar, perquè si es tracta de manera molt precoç, aquesta persona es cura ràpid sense complicacions, perquè és una malaltia que pot estar anys i anys dins de la persona i acabar amb una neurosífilis, que és una sífilis del sistema nerviós central, i això ja sí que és, són paraules
ja
majores, no?
Coses molt més
per exemple,
serioses.
Sí. Per això us deia la importància d'acudir. Podeu acudir al vostre centre de salut. Sabem que també a Reus hi ha un centre d'atenció a la dona que també fan atenció jove, i qualsevol persona se pot adreçar allí, i allí hi ha una unitat d'estudi de contacte. Si tu algun contacte que has tingut tu te diu, bé, mira, que m'han diagnosticat una clamídia, un gonococ o un herpes, tu pots acudir a aquests llocs i et fan tot l'estudi. Vale?
I sobretot, evidentment, aquestes persones, evidentment, quan ja són sabedors d'això, evidentment, no han de tenir relacions... Fins i tot ni amb protecció, pràcticament. Perquè,
fins que no s'hagin tractat, se recomana que no.
Perquè, evidentment, s'ha d'intentar que el risc sigui zero, no?
Sí.
De poder infectar a altres persones. Altres símptomes que tinguin que tenir en compte, a banda d'això que has comentat de la sífilis, de molèsties com de picor o com,
sí,
de,
mira,
com de altres tipus de molèsties.
Altres entitats és el que són les uretritis amb l'home, que és la secreció i el disconfort a l'uretra. L'uretra és per dir on surt el pipí, d'acord? La uretritis amb els homes pot estar causada per aquestes entitats que hem dit, la sífilis, pel gonococ, per la clamídia, i bueno, pues és això, o sigui, tu tens, després de tindre relacions sexuals, o t'han comentat que una de les parelles que has tingut, o tu en aquell moment notes una coïssó, un malestar, una secreció, doncs has d'acudir al teu centre perquè es miri. Llavors el tractament és, que això, és el que hem dit, un antibiòtic.
És una secreció així d'un color groguenc, no?
Sí,
si no
sí, sí. Sí, a vegades també pot ser una mica hemàtica, una mica com si hi hagués una miqueta de sang, d'acord? I... en principi pot haver febre, no febre, d'acord? I amb les dones la cervicitis es produeix quan hi ha un augment de secrecions, vale? A vegades també sagnat durant les relacions, perquè la mucosa és molt més friable, és molt més vulnerable i pot haver-hi aquests sangrats i aquest malestar. I si tot això no es para, poden acabar amb complicacions molt més importants, com malalties inflamatòries pèlviques, que això sí que necessiten tractaments antibiòtics de llarga durada.
I aquest tipus de malalties també, si no es té la cura suficient, també poden arribar a influir en la fertilitat de,
clar,
de la dona, no?
Clar, de la malaltia inflamatòria...
I de l'home, en principi,
sí,
també.
Perquè, bueno, de la dona, perquè poden produir salpingitis, inflamacions a nivell de les trompes, si les trompes no són permeables, és a dir, no estan destapades, no permeten el pas de l'òvul i que es pugui produir la fecundació, clar, exacte, i la implantació. Clar, per això és important tenir un compte, no? I pensar que... ens pot passar a nosaltres, perquè jo durant els anys que fa que estic treballant n'he vist un munt d'aquestes per davant, i el més important és, pues, si me trobo malament, si me passa això o he sigut contacte de, pues busco ajuda, me'n vaig al meu metge de capçalera o me'n vaig a la CIR de Reus, vale? Que és aquest lloc on estan especialitzats també amb els contactes, i nosaltres comencem l'estudi.
I també fins i tot en alguns casos poden derivar en càncer?
Sí, com hem dit, el cas del papiloma, ¿vale? El papiloma, que és aquest virus, és un virus que produeix verrugues anogenitals, d'acord? Aquestes verrugues són la part més visible, però a les dones el virus produeix una alteració a nivell del coll de l'úter que acaba pues, amb un càncer, i que per això fem el Papa Nicolau, per això fem les citologies, per si hi ha hagut aquest contacte o hi ha la presència d'aquest virus, detectar-lo precoçment i actuar.
Jo crec que lo més important que hem vingut dient des del principi és la prevenció. Tu, que des d'aquí, des de les zones de Ràdio Falset, m'agradaria que, ja que estem acabant el temps que tenim determinat per a la nostra entrevista, diguessis el que diries a qualsevol que ens escolti, i perquè tingui en compte la importància que tenen aquestes malalties.
Bueno, doncs, a veure, jo penso que ens hem de treure tabús i ens hem de treure coses, perquè la sexualitat és una cosa que totes les persones ho contemplem i ho tenim, i no és cap cosa estranya, ni al contrari, se n'hauria de poder parlar d'una manera més oberta, no? I penso que l'educació sexual és molt important, però educació sexual amb condicions, vale? no a les xarxes ni, saps? Ni en qualsevol lloc,
perquè sovint a vegades es diuen coses que no toquen, no?
Bueno, no? O que molts,
o que no estan prou contrastades, diguem-ho així.
Molts adolescents s'han format en pel·lícules pornogràfiques i això no és la realitat del sexe, vale? Llavors jo diria pues, que és molt important la informació a nivell de pares, a nivell d'escola, a nivell d'institut, ja no només saber ja lo que és una, de què van les relacions sexuals i lo que és la prevenció, perquè si prevenim no hem de tractar, òbviament, i evitem mals majors, i la paraula més important de tot això és prevenció i mètodes barrera, vale?
Doncs bé, Maria, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquí a Ràdio Falset i haver-nos explicat una mica, o molt, millor dit, la rellevància d'aquestes malalties, perquè tots plegats ho tinguem en compte. Sobretot, no és que la gent gran no en pugui agafar, evidentment, també hi té un risc, no?
Però evidentment vida sexual activa, Vida sexual activa, pues, és fins que tu puguis i vulguis. Vull dir, clar, passa que la gent jove sol ser més promiscua que la gent gran, tot i que hi ha de tot.
I no, i la no és només la promiscuitat, sinó que de vegades sovint és el no, en aquell moment, no tenir les precaucions, perquè possiblement són situacions que a lo millor o és que no s'esperen, o és que hi ha una desinhibició, no? Que bueno, pot ajudar a que això es produeixi, no?
A veure, si tu estàs amb la teva parella d'anys i panys i aquí no hi entra ningú més, el risc de contagi de malaltia de transmissió sexual és zero, perquè les malalties no neixen per generació espontània, han de vindre d'algun lloc. El problema és quan tenim contactes amb moltes persones diferents, bueno, pues, si aquí no hi ha mètodes barrera, pues, és això el que pot passar.
Doncs bé, l'ho dit. Moltes gràcies, Maria, i si alguna altra vegada per aquest tema o per algun altre ens convé parlar amb tu...
No... A la vostra disposició, pel que vulgueu.
Moltes gràcies.
A tu.
Vinga, bon dia.
Adéu, merci, adéu. When he told me so sincerely.
I fins aquí el Fem Salut, un programa que realitzen els professionals de l'equip d'atenció primària de Falset amb el suport de la Clàudia i el Solde, per a que el programa pugui arribar a les vostres cases. Ara us deixem amb l'informatiu que us durà a l'actualitat de la nostra comarca. Nosaltres ens acomiadem fins passat l'estiu, que tornarem amb temes que esperem que siguin del vostre interès. Que tingueu un estiu ple de salut.